setmanes que portem. Avui ens vols explicar la història d'un jugador que competirà amb Víctor Wembanyama pel rookie de l'any. Wembanyama és aquell extraterrestre, sí, aquell alt espigat que fa absolutament de tot. Però n'hi ha un altre també que apunta maneres. Parlem del gran antagonista d'aquesta temporada de la NBA.
Sí, de fet, pinta que serà una de les lluites pel rookie de l'any més xules dels últims anys. Aquest antagonista és ni més ni menys que Chet Holmgren. Aquí fa molts mesos que parlem de si Wembanyama això o de si Wembanyama allò altre. Tots el coneixem i sabem més o menys com ha arribat a la NBA, però a casa nostra poca gent parla de Holmgren. Qui és i quina història hi ha al darrere d'aquest jugador llargarut cridat a dominar la NBA en els propers anys? Va, la coneixem, Foley. Move, if you got the nerve, lash out for your just desserts. It's not just the words, some of y'all heads up in the cloud. I'ma bring y'all back to earth, it's black back. Som-hi, mentre Wembanyama ja tenia fusta de jugador de bàsquet des de ben petit, formant-se al Nanter i refusant ofertes del Barça, com un dia vam explicar aquí al Back to Back, també de l'Asbel Villerban, la història de Holmgren és la d'un nano de Minneapolis que passa molt desapercebut fins que no té 14 o 15 anys. La primera vegada que Chet Holmgren va jugar a bàsquet va ser amb 8 anys, però no era el típic nen que ja se li veien maneres, sinó que el tio es va presentar al primer entrenament amb uns pantalons pirates i un polo. I showed up to the first practice
in cargo shorts. Em vaig presentar amb uns pirates i un pentinat amb un serrell peculiar. Definitivament no estava preparat pel bàsquet amateur. Crec que vaig acabar plorant tota la primera setmana d'entrenament.
Tot i que ara fa 2'16, en aquella època era més aviat petitet, així que el seu entrenador no el feia jugar massa i, de fet, no destacava en absolut. Què passa aquí? Doncs que amb 14 anys, just abans d'anar a l'institut, Holmgren fa la gran estirada, l'estirón, que li diuen, i creix 20 centímetres en només un any. Es posa amb 2'05. Però no ho peta fins al segon any de l'institut, amb 17 anys. Abans d'això no figurava cap llista de prospectes del país, però després fa el gran salt i passa a ser el pivot més ben valorat dels Estats Units i el quart jugador amb més projecció del país. Això, Aleix, és fa res, és el 2019, fa només 4 anys d'aquest gran salt.
I per què es produeix aquest canvi? Què passa exactament el 2019 perquè hi hagi aquest canvi tan brusc?
Doncs mira, la història és xula perquè la vida li canvia quan en un campus d'estiu organitzat per Stephen Curry s'emparella amb ell en un partit de costellada i el trenca amb una jugada individual que acaba en esmaixada de Holmgren. A més, també li clava un tap a Stephen Curry i fa un parell o tres de highlights que fan la volta al país i que col·loquen Holmgren al radar absolutament de tothom. De fet, fa un parell de dies, el mateix Stephen Curry ho recordava aquest moment d'aquesta manera.
Ens hem intercanviat la samarreta després del partit perquè tenim una història en comú. El tio em va driblar i em va deixar clavat al meu propi campus. La veritat és que veure'l jugar ara, sobretot després de la lesió que va patir al començament de la seva carrera, és un plaer. Ha tornat i està jugant molt bé. És divertit veure'l.
Com dèiem, a partir d'aquest moment la vida li canvia a Chet Holmgren i la seva popularitat es multiplica. El seu Instagram rep més de 500.000 de visites aquella mateixa setmana. Guanya seguidors, a més de molt de renom. Algunes llegendes fins i tot de l'NBA, com ara Dwayne Wade, el segueixen en aquesta xarxa social. És a dir, que en un estiu, aquest tio Holmgren passa de ser un tio molt poc conegut a un jugador que 3 anys després serà el número 2 del draft. Ara bé, després d'això, tots coneixeu la història, es lesiona, està el seu any de rookie sense jugar, però en dues setmanes ja ens ha demostrat aquesta temporada que aquest any competirà amb Víctor Wembanyama pel títol de millor jugador de primer any. És un pivot ara de 2'16, que com Wembanyama és capaç de fer coses que només fa un jugador petit, i ara mateix està en 17 punts per partit i 8 rebots, just darrere de Wembanyama, que està en 19,4 punts per partit i 8,4 rebots.
Holmgren Wembanyama, és el duel de rookies aquest any a l'NBA. L'anirem seguint.
Sí. I allà als Estats Units, ja et dic, parlen d'un duel com no s'ha vist des de fa molts i molts anys per aquest guardó del rookie de l'any.
Abans de la notícia curiosa i del top 5, un parell de coses que vols destacar, si sou amants, sobretot, de l'esport nord-americà.
Vinga, la primera, l'All-Star de l'NBA del 2025 es farà a San Francisco, a la pista dels Warriors, entre el 14 i el 16 de febrer. Recordem que el d'aquesta temporada és a Indianapolis. Més coses, aquesta matinada no hi ha NBA perquè la Lliga vol promoure el vot de la ciutadania a les eleccions que es fan als estats, en aquest cas, en estats com Virgínia, Ohio, Mississippi, Pennsylvania o Kentucky. Per què? Perquè hi ha sobre la taula hi ha qüestions molt importants, com ara, per exemple, un dret molt essencial, que és el de l'avortament. Ja és el segon any consecutiu que l'NBA es mulla en aquest sentit i s'atura per promoure la participació en uns comicis. A la Lliga Universitària avui ha debutat l'aragonès Adai Mara amb UCLA, 2 punts, un tap i una assistència. L'altre dia els Texas Rangers van proclamar-se campions de la MLB de béisbol, van guanyar les sèries mundials contra els Arizona D-backs. I una gran notícia pels amants de les arts marcials mixtes. Recordes que fa uns dies parlàvem d'Ilia Topuria? aquella alacantí d'origen georgià que ho està patant a la UFC, doncs el mes de febrer lluitarà pel títol mundial del pes ploma. Ho farà contra l'australià Volkanovski.
Ja ens explicaràs com ha anat aquest combat.
I tant.
Vinga, ara sí, la notícia curiosa d'aquesta setmana.
La notícia freak.
No deixem l'NBA perquè la Lliga ha arribat a un acord perquè Kim Kardashian, sí senyors, Kim Kardashian sigui la seva proveïdora oficial de roba interior. Resulta que la Celebrity té una marca de roba interior que es diu Skims i ara aquesta tindrà una línia de productes per homes. Però Kardashian no només ha arribat a un acord amb l'NBA, sinó que s'està expandint i també fabricarà la roba interior de la selecció dels Estats Units de bàsquet i també de les jugadores de l'NBA femenina. A més, també té altres acords de col·laboració amb estrelles de l'esport, un dels exemples més clars. El coneixeu totes i tots, es diu Neymar Jr.
Ja me'ls miraré, a veure si m'agrada la roba interior d'home.
I a veure quan costen, també t'ho dic,
eh? I a veure quan costen, sí. El top 5, per tancar el Va actuar, com sempre.
El top 5 de la setmana.
Propera matinada, la del dimecres al dijous, a la una de la matinada, ja tornarà l'NBA i ho farà amb el millor partit que es pot veure ara mateix a la Lliga. Sixers-Celtics per Movistar Deportes al dial 63.
Número 4.
Una altra partida, es matinada del divendres al dissabte a les dues, San Antonio Spurs, Minnesota Timberwolves, és a dir, un Víctor Wembanyama contra Anthony Edwards, el Fana Vamos, dial 7.
Número 3.
I d'aquí a una setmana, la matinada del dimarts al dimecres a la 1, els Sixers reben els Pacers en un altre partit de dos grans de la conferència Est. El fan per Movistar Deportes.
Número 2.
I amb la MLB acabada i l'NHL al començament de la seva temporada, tenim l'NFL passat l'equador de la temporada regular. Diumenge, 3:45 de la tarda, hora catalana, atenció a aquesta hora, els Colts i els Patriots juguen a Alemanya. Per això, a aquesta hora, juguen a Frankfurt. El partit el farà Movistar. Pendents encara del canal exacte, normalment s'anuncia el dimecres, és a dir, demà, a l'Instagram de Movistar NFL.
Número 1.
I a les 7 de la tarda, recupera hora normal, el Red Zone, el carrusel de l'NFL en castellà per Movistar Deportes 3. I atenció, perquè hi ha partits xulos com el Jaguars 49ers, el Saints Vikings o el Browns Ravens. Aquest any, la divisió nord està fent molta patxoca, la AFC North. Per classificació, ara mateix, Ravens, Steelers, Browns i Bengals, és a dir, tots els equips d'aquesta divisió estarien a playoffs. Per tant, aquest últim Ravens-Browns fa molta i molta patxoca.
Això ja al febrer, no és? La Super Bowl, com
sí,
sempre?
Sí, sí, sí.
Està entrant a la recta final, ja.
Sí, ara ja et dic, equador de la temporada regular, falten els playoffs i la Super Bowl.
Ho anirem seguint també, com sempre, aquí al Back to Back. Som malalts d'aquests esports, NBA, NFL,
ai, sí,
NHL,
sí, sí, sí.
MLB...
I cada vegada hi ha més adeptes, eh?
La M i la S, ara els play-offs també,
sí,
no?
Sí, és veritat.
Quan comencin
veritat,
a avançar, que encara
sí,
queden
sí,
molts
sí.
equips, no hi ha Inter Miami, però hi ha...
No hi ha Messi, no hi ha Busquets, no. Però també el repassarem.
Sí,
també el repassarem.
Sí, ens agrada, ens agrada. Molt bé, Pedrol, a descansar, gràcies.
Molt bé, fins la propera.
Adéu. El Back to Back, tancarem el Tuderes d'avui. Abans, repàs a les portades que trobareu demà als principals diaris esportius amb el Marc Gironès, el nostre estudiant en pràctiques. Hola, Marc.
Hola, Aleix.
Bona nit. Per on tira la premsa? Suposo que Champions, no?
Sí, tot Champions. Avui, però, la premsa catalana força crítica després de la patagada del Barça. Els companys del Mundo Deportivo obren amb un simple decepcionant. I a la part inferior de la primera plana parlen del recital de l'Atlètic de Madrid davant el Celtic i de la prèvia del Real Madrid Sporting de Braga que jugarà aquest dimecres. L'Esport, també crítics, titulen De mal en peor, amb una imatge del partit d'avui, així com també destacat l'entrevista a Toni Bou. L'Esportiu, en aquest cas, aprofiten una fotografia d'Araujo i Christensen estesos al terra i citen un altre cop. Destaquen també la victòria del Teu Sabadell, que s'ha proclamat campió de la Supercopa d'Europa de waterpolo femenina. En canvi, els diaris editats a Madrid apunten a la victòria de l'Atlètic contra el Celtic de Glasgow 6-0, i el Marca titula Cicló Atlètic, i en la mateixa línia l'AS fa servir la mateixa fotografia i opta per Griezmann League. L'ex blaugrana continua en gran estat de forma i avui ha marcat dos gols. Tot això juntament amb la prèvia del Real Madrid Sporting de Braga.
Doncs tot això demà a la premsa. Gràcies, Marc.
Molt bona nit.
A descansar. Gràcies també al Víctor Valero, a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva des de 8:45 ja amb la Champions a jugar a RAC1, amb tota la jornada de dimecres, i després a les 11 aquí serem els del Tu diràs.
Tu diràs. RAC 1. Agustí Serrat.
Bona nit, passen 10 minuts de la una, almenys 39 ferits, entre ells 29 policies, pels aldarulls que hi ha hagut aquesta nit davant la seu del PSOE al carrer Ferraz, a Madrid. La majoria pel llançament d'objectes i gasos lacrimògens, tot i que 4 persones han estat ingressades a l'hospital. Unes protestes que també han acabat amb com a mínim 6 detinguts per desordres públics, 5 homes i una dona. La manifestació ha plegat 7.000 persones contràries a l'amnistia i als pactes entre Pedro Sánchez i els independentistes. Tots ells han avançat per la Gran Via fins al Congrés dels Diputats, tot plegat en una marxa blindada per un fort cordó policial i on s'han sentit proclames i s'ha pogut veure simbologia obertament feixista. Doncs bé, Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo s'acusen mútuament de ser els responsables de la manifestació d'extrema dreta que aquesta nit ha acabat, com dèiem, una nova nit d'aldarulls. Sánchez ha criticat el PP per no censurar els incidents. Des de Twitter deia que no esperen res dels qui, per acció o omissió, donen suport al setge de les seus socialistes. Diu que el seu silenci els deixa en evidència, en clara referència al PP. En canvi, Feijóo culpa el president espanyol del malestar social, tot i que afegeix que les protestes s'han de fer sempre des del respecte i l'exemplaritat que, segons ell, sempre li ha faltat al PSOE. Des dels populars, però, qui sí que ha condemnat obertament els aldarulls és Cuca Gamarra. Diu que res justifica la violència que s'ha vist a Ferraz. Qui també n'ha parlat és Santiago Abascal de Vox, que, en canvi, ha qualificat la manifestació com a protesta de resistència pacífica contra els colpistes. Més coses. Aquest dimecres el sector del taxi s'aturarà durant 2 hores a Barcelona. Elite Taxi ha convocat una protesta per denunciar la mort d'un taxista diumenge. L'home portava 2 dies ingressat arran d'una baralla per una discussió de trànsit amb un motorista a la travessera de les Corts. Aquest dimecres, entre les 10 del matí i les 12 del migdia, els taxistes tallaran la Gran Via i el Passeig de Gràcia i, a més, faran un acte d'homenatge a la víctima. A l'aturada ja s'hi ha sumat el Sindicat de Taxi de Catalunya i empreses com Taxi Ecològic i Urban Radio Taxi. Mentre duri, no donaran servei a Barcelona i tampoc al port ni l'aeroport. La ministra de Transports, Raquel Sánchez, promet als treballadors de Renfe que mantindran les seves condicions laborals, tot i el traspàs de competències acordat pel PSOE i Esquerra. Això després que els empleats de l'empresa, i també d'Adif, hagin anunciat que faran vaga de 24 hores el divendres 24 de novembre, que és el Black Friday, el dijous 30 de novembre i també els dies 1, 4 i 5 de desembre, coincidint amb el pont de la Puríssima. Els comitès d'empresa han convocat 5 jornades d'aturades contra el traspàs de Rodalies que han pactat el PSOE i Esquerra Republicana. Davant d'aquesta situació, Sánchez demana calma.
Darles un mensaje de tranquilidad y que desde luego el gobierno, y también así lo recoge el acuerdo entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana, van a garantizar sus derechos, sus condiciones laborales y que además también se va a poder producir movilidad laboral, ¿no? Pero por lo tanto se tiene que entender cierta inquietud de los trabajadores, pero desde luego vamos a trabajar de la mano.
La ministra també deixa clar que Renfe no desapareixerà a Catalunya. I últim apunt, perquè l'escriptora mallorquina Laura Gost ha guanyat aquesta nit el 5è premi de proa de novel·la. Entre les 19 obres presentades al guardó, Les cendres a la piscina ha sigut la millor i rebrà 40.000 euros. El jurat ha destacat l'habilitat narrativa i el sarcasme amb què està escrita la novel·la. A l'entrega hi era l'Adrià de les Heres.
La història arrenca el dia en què mor el Sebastià, que és el protagonista i està inspirat en l'avi patern de l'autora. A partir d'aquí l'obra tira enrere i explica la vida d'una família mallorquina, sobretot marcada pel caràcter i ambició d'en Sebastià. Gost ha omplert les pàgines d'ironia i sarcasme, un llenguatge que reivindica com a segell propi.
Perquè a mi m'agrada dir que la ironia és el meu idioma preferit després del català. La ironia sempre ha format part de la meva manera de comunicar-me, fins i tot amb els meus pares. Crec que també és una manera de fer més digerible, tant la vida com el llenguatge, fins i tot.
La novel·la Les cendres a la piscina sortirà a la venda a partir del 15 de novembre.
I ara els esports. Amb Marc Gironès.
El Barça ha perdut contra el Shakhtar per 1-0 en un partit en què Xavi ha catalogat com un dels pitjors des que és a la banqueta blaugrana.
Que és veritat que estem en un moment baix en quant a joc, en quant a pèrdues de pilota, en quant a entendre com atacar. Estem en un moment dolent de la temporada i pot passar, evidentment. No hi ha res perdut avui, sent positius, però sí que és veritat que hem fet un dels pitjors partits que pràcticament jo recordo des d'aquests 2 anys, no?
Amb aquesta derrota, combinat amb el triomf del Porto contra l'Anvers, deixa el Barça sense la classificació matemàtica. El Barça manté el lideratge, però, empatat a punts amb els portuguesos i 3 punts per sobre del Shakhtar, tercer classificat. Encara a la Champions, el Manchester City de Pep Guardiola i el Leipzig són els primers classificats pels vuitens de final, mentre que el grup E, el Celtic, ja està matemàticament eliminat després de caure 6-0 aquesta nit contra l'Atlètic de Madrid. Per cert, encara en clau blaugrana i fora de l'estrictament esportiu, la fiscalia ha presentat...